Atrevo a ir. Aquí me ayudo.
Aquí Neus procés. Nos trobeu companys.
Tu Neus molt bé.
Tenim un codi marró, repeteixo, codi marró.
El nom en clau és Josep Maria. Vull viure d'aventures, vull viure d'aventures.
El búnquer.
A.C. Prefectura de Ku, estat de Chu, actual Xina.
A veure.
La família que ens interessa l'hem d'anar a trobar a la costa, en un petit poble de pescadors. Són gent humil, molt humil. Com ja hem dit, ens situem al 571 abans de Crist. La família Tse viu en una barraca feta de palla i fang.
És que es diuen... La família Tse.
Tse.
Què, la família
Tse? Tse. Els diuen Tse, què vols que t'hi faci? Tse. Es diuen Tse. La vida és tan dura que la dona de la família està embarassada i continua treballant cada dia fins que es pon el sol.
No ho feu.
No.
No ho feu.
No, i no hi ha cap altra opció, Jair. Ella és tan sacrificada que treballa fins a l'últim dia d'embaràs. De fet, la noia trenca aigües i té el nen allà mateix, a la platja.
Bueno, a la platja ho trobo un mal lloc horrible, perquè te queda el nen rebossat.
Sí, és horrorós. És horrorós. Te pot agafar qualsevol cosa.
Qualsevol cosa.
Ara, bueno, mira, la placenta queda plena de sorra, això sí,
sí, no
xupa de seguida
menjar
la sorra.
Sí, sí, és veritat. I després el nen el neteixes
també
l'aigua
perquè,
de mar i ja
està. Perquè ens hem fet la idea de platja de sorra, però igual és platja de pedres. Un nen amb
molt
una platja...
Molt millor que sí. Caigui el nen allà. Si no te n'adones i cau com un ninot, eh?
Sí, 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 sí. Cuidado, eh? El nen és molt bufó, amb una mirada pura i brillant molt intensa, de les més intenses que hem tingut aquesta temporada. Ja es veu que el nano està destinat a fer grans coses, això sí. Ha nascut amb una característica un pèl curiosa.
Ja hi som, ja hi som!
Re de l'altre món, Jair.
Ja està, tres ulls com en Ten Shin Han.
No.
Ja està.
No, aquest cop no és
el
res...
El niño lobo chino!
No!
Què
només
passa?
És les orelles. Les orelles. Són les orelles del nadó que les té una mica grans. Però això també ho tinc jo, això.
Orelles grans, orelles no passa res.
No, és un detall sense gaire importància. Si no fos perquè això li servirà a la mare per decidir quin nom li posen.
Val.
La seva mare es posa creativa i decideix que es dirà Li-er, que significa orelles de prunera. És veritat que la criatura fot les orelles grans, però tampoc cal marcar-lo per tota la vida amb un nom tan ofensiu. Sense saber com, comença una forta discussió sobre el nom de la criatura. La mare, que és tossuda com ella sola,
sí,
no vol baixar del burro. Ella l'ha gestat durant 9 mesos, ella l'ha parit i ella el criarà. Per tant, el nano es dirà Li-er, orelles de prunera.
Però escolta, no havíem quedat que si sortia nena es diria Josep com el seu pare?
El nano es dirà orelles de prunera. Per una cosa que et demano, Josep. Oh, no veus quines orelles fot el teu fill?
Ah, no, sí, clar, sí, el motiu...
Després d'una intensa discussió, el matrimoni Tse acaba arribant a un acord.
D'acord, va, aviam, que aviam.
El nen tindrà dos noms.
Sí.
Bueno, ja s'han posat d'acord, Diàleg. Un serà Orelles de Prunera. La seva mare ha continuat ferma, però el pare ha jugat bé les seves cartes i el nen tindrà un segon nom, que serà el nom principal.
Ah.
Per tant, serà aquest segon nom el que faran servir.
Ben jugat. I quines? Braços de figa?
No. Es dirà Lao, que significa venerable.
Ah.
Venerable orelles de prunera. Tenim poques dades de la infància d'en Lao Tse. L'únic que sabem és que la seva capacitat intel·lectual destaca per sobre de la resta de nens. En Lao es fa gran i comprova que algunes de les respostes que busca estan als textos dels antics pensadors. El problema és que l'accés al coneixement és molt limitat, gairebé inexistent. Penseu que continuem a l'any 500 abans de Crist, en un poble de pescadors. Allà no hi ha ni biblioteques, ni universitats, ni res de res.
Seria raro, una biblioteca en un poble de pescadors dels 500 abans de Crist.
Estranyot.
M'han tancat la biblioteca, ara.
Ara què fem? En Lao ja ha pres la decisió. Vol marxar d'aquell poblet per anar-se'n a la ciutat, i així ho farà. El nano arreplega quatre coses, les fot a dins d'un farcell i comença el seu viatge a peu. Quan és als afores del poble, passa una cosa molt emocionant. La resta de veïns s'han reunit per acomiadar-lo.
Home, és molt emocionant, això. És el moment maco de la pel·lícula aquella.
José hoy hace 65 años y sus alumnos le han hecho el pasillo en la escuela.
Le han cardat collejas fins que l'han matat.
Tot el poble li ha preparat amulets i li donen menjar pel seu gran viatge. És un moment d'allò més tendre. Fins i tot els pares s'uneixen al comiat, per fi han entès que l'han de deixar marxar. Mentre va caminant pel camí ral, el nano té temps per pensar sobre filosofia. Aquell camí que li queda per fer és una metàfora de la vida. En Lao Tse creu que la vida és la capacitat d'estar en harmonia durant tot el camí. Com que en xinès camí es diu Tao...
Ah, bueno, comença per aquí.
Clar, cal seguir el camí de la vida. Acaba de néixer un nou corrent de pensament, el taoisme.
Que el tio fa dos dies que és fora de casa i ha creat un nou corrent filosòfic, eh? Ah. És ben bé que estava tot per fer en aquella
època,
eh?
Sí. Ja us hem dit que en Lao Tse farà grans coses. El nostre amic acaba arribant a la ciutat de Zhou, a l'actual Luoyang. Està situat?
Sí, i tant, perquè com que la Xina és petita.
Queda impressionat per la gran quantitat de gent i de moviment que hi ha.
Pan Chino!
El nano se'n va directament cap al temple de la ciutat per demanar feina.
Carai.
Sí, sap que allà pot trobar pensadors com ell. Quan hi arriba, els sacerdots se'l miren estranyats. Ningú entén d'on ha sortit aquell jove que fot pudor de peix. Això sí, el nano parla de filosofia i sap el que diu.
Ara, no et deixis intimidar, Lao, eh?
Els sacerdots li fan unes quantes preguntes i en Lao demostra que té cultura. És jove, però parla com un savi. Després d'aquella entrevista improvisada, li acaben donant feina. I atenció, perquè la feina és important, eh?
Aviam.
No és anar a portar cafès, eh?
No?
Serà l'arxiver de la Biblioteca Imperial de la cort de la dinastia Zhou.
El nom de càrrec impressiona, eh?
Sí, bona targeta.
Si són més de dues paraules, a mi ja m'impressiona, a mi ja em tens guanyat, eh?
Què hem de fer amb aquests que posen CEO?
Uf.
CEO. CEO. I té una planxisteria, eh?
És que...
A veure, Josep, frena una mica, Josep.
Josep, a la planxisteria sou dos.
Sí.
No em pots posar-te CEO. Mercè, que jo vull ser el CEO de l'empresa.
Bueno. En Lao no s'ho pot creure. Tan sols fa uns mesos era la barca del seu pare i ara està custodiant els llibres d'una de les biblioteques més grans de l'imperi. Rodejat de tota aquella saviesa, en Lao Tse per fi comprèn quin és l'autèntic sentit de la vida, la manera més noble de seguir el camí.
Aviam, explica'm.
Doncs mira, deslliurar-se de la majoria de les coses mundanes. Tots els béns materials que siguin prescindibles han d'anar fora. Només calen quatre coses bàsiques i vestir amb quatre parracs per ser feliç.
El de sempre. Això li he sentit dir també a algun fill de milionari, eh?
Sí.
Tienes que ser tú mismo, no te hace falta nada.
Dejate de cosas materiales.
Sí que és veritat, s'ha tornat argentí el tio, de cop. A la segona frase, eh?
M'ha sortit accent argentí.
De cop. El tio era de Sant Gervasi i s'ha tornat argentí de cop.
Ara en Lao Tse és un autèntic mestre, un savi que vesteix amb quatre parracs i que presenta una barba que li arriba fins al melic. Encara és jove, però el fet d'haver estat tants anys allà tancat, fent vida a la biblioteca, li ha passat factura. Sembla un ancià. Com que en Lao parla tan bé, la gent comença a anar a la biblioteca a fer-li preguntes. A vegades es reuneixen desenes de persones per escoltar-lo.
Com han canviat els influencers, eh?
Sí, ara no...
Home, l'Ibai Llanos no el veig assegut allà...
Assegut, sí.
Ah, sí, assegut, sí.
A la biblioteca, poder no.
Gent al voltant, escoltant què ha de dir Ibai Llanos, mira, no? Una conferència d'Ibai
Llanos. Ara fan com espectacles de teatre, també, a vegades.
Fan espectacles de teatre.
T'ho prometo, sí. Ah, omplen un teatre.
Una mica de show.
Omplen un teatre i fan la gran noche de no sé què. I van allà...
No és mal títol per un lloc, eh? La gran noche de no sé què.
La gran noche de no sé què. I surten aquests, dient quatre xarlotades, i bueno, van allà uns nens.
Bueno, molt bé. El teatre...
Els pares els hi paguen l'entrada i els nens van allà a passar l'estona.
El teatre que volem.
Sí, és el teatre que necessitem. La seva fama comença a créixer. En Lao s'ha convertit en un savi venerat que sempre té respostes per tot. I quan no té la resposta, et contesta fent-te una pregunta retòrica. Ja t'ha enganxat, llavors.
Ui, aquests són els perillosos, eh?
Ostres! Mestre, perdoni, els homes tenim llibertat per actuar o tot està determinat des d'un principi? Què n'opina, mestre?
Et respondré amb una pregunta. Quan un arbre cau al mig del bosc i no hi ha ningú per sentir-ho, fa fressa?
No, perdoni, és que em sembla que no entès la pregunta. No crec que tingui res a veure.
Reflexiona-hi.
Sí.
Trobaràs la resposta.
Ja. I ja t'ha cardat.
Sí, i 50 euros normalment.
Que jo tinc un amic que anava a un psiquiatre.
Sí.
Que li deia que era argentí, nada menos. Res en contra dels argentins,
no,
eh? Però...
No, ni dels psiquiatres.
No, ni dels argentins psiquiatres.
Que també clar. Existeixen.
Exacte, doncs aquest ho era. I deia, li explicava molts problemes i moltes desgràcies. Estava una hora xerrant i el tio li deia...
Lo que tienes que hacer es surfear la sola de la vida, eh?
500 euros.
Què dius ara? Bueno, 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 bueno.
Va trigar un parell d'anys o sí, i al final va dir, poder m'estar estafant aquest.
Poder sí, home, poder
sí. Ara ho ha arreglat amb pastilles, vull dir que no era
oh,
tan difícil, eh?
Sí, si us podeu fotre un parell de pastilles, us estalvieu...
És que...
No, no, no. No,
no, no som psiquiatres,
no, no som psiquiatres ni argentins, vull dir que no...
No ens heu de fer cas.
No ens feu cas per res, no ens feu cas. Val a dir que en Lao Tse acostuma a ser bastant lúcid i a donar respostes ben treballades. Aviat la gent comença a venir d'arreu de la Xina per escoltar-lo. Un dia, quan en Lao està treballant a la biblioteca, apareix una persona molt especial. És un home gran que també va amb una barba llarga. Aquest home misteriós es diu... Confuci.
Home! Mític! El de... El que inventó la confusión.
Aquest.
Sí, señor, que inventó la confusión.
Es un filósofo chino-japonés.
Chino-japonés,
sí.
¿Eh?
Sí, sí, de los más antiguos.
No, cap mentida.
No, 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 no.
Cap mentida.
Doncs aquí el teniu, la Miss no sé què, era la noia.
Miss, no recordem, Miss Perú.
En Confuci, en Confuci.
O sigui, van coincidir, vaya dos cracs,
sí,
eh?
Sí, 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 en Confuci és un altre filòsof com en Lao. Per això la connexió entre els dos és immediata. Tots dos han estat teoritzant durant anys sobre l'espiritualitat. La seva conversació és tan apassionada que s'allarga durant mesos. Tots dos allà tancats discutint sobre tots els aspectes de la vida, tant material com espiritual.
Sense parar, home, xerrant.
Algun moment deus...
Per picar alguna cosa, no?
Menges uns 4 olives i llavors et fots una Coca-Cola i...
Fem unes olives i una Coca-Cola, sí. ara que venia lo ara... important.
Parem una... Devem parlar d'alguna banalitat, també, de... no?
No ho sé. Sí. No ho sé si tenien banalitats per dir-se aquests dos màquines.
Clar, és que aquella època...
No hi havia banalitats.
No hi havia banalitats, no. Tot era existencialisme.
No podies parlar del Barça.
No, de... no, 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 no. Segons es diu, en Lao li recrimina en Confuci que ell tot ho basa en els rituals i en litúrgies. En Lao li explica que una vida harmoniosa va acompanyada d'accions reals. Jo fins aquí no entenc res. Les pràctiques d'en Confuci les qualifica de pràctiques buides. En Lao diu que ell toca més de peus a terra.
Ara, colla'l, colla'l fort.
No sé amb qui posicionar-me ara mateix.
Jo ara, per aquesta conversa, si ara em dius i quan acaben això se'n van a fer paintball.
Ah, perfecte, vale, perfecte. Vale. Els seguidors del taoisme opinen que aquelles converses van fer que en Confuci s'aclarís una mica.
Ah, sí?
Que allò li va fer molt servei. Diuen que en Lao el va ajudar molt i li va millorar les ensenyances.
Bueno, i els seguidors de Confuci deuen haver dit que és l'inrevés tot.
Això sempre va així.
Els followers de la gent,
sí,
sempre a la seva.
Els Confuci lovers... També diuen que els ensenyaments d'en Lao seran claus perquè en Confuci pugui elaborar tota la filosofia del confucianisme. Per la seva banda, en Lao, després d'aquesta etapa de bibliotecari, decideix que ha tornat a arribar el moment de marxar. Necessita descobrir coses noves per continuar perfeccionant el taoisme.
I s'apunta a Zumba.
Mira, és un bon canvi, de sí, bibliotecari a Zumba.
Ah, professor...
Com que ara ja és un home gran, el viatge el farà damunt d'un bou. Ja no canvia.
Ostres! Ja no, clar, tants anys dins una biblioteca ha quedat...
És que perds el costum, eh? Si sí. Estàs molt temps a la biblioteca...
Sí, assegut.
I ja no camines després.
No.
Està ben cascat, pobre home. També heu de pensar que ja és un home gran. La qüestió és que en Lao i el seu bou van fent xinuxano fins a arribar a un lloc anomenat el Pas de Xangú.
El Pas de Xangú, eh? Sí. És un lloc de Senyor dels Anells, eh?
Sembla, sí. El Pas de Xangú. O un pas de ball...
Hosti, complicat, eh?
Sí. T'has de cargolar, agafar... Els del ball? Els que ballen?
Què?
És un... Jo a vegades que he anat a algun festival de ball, la meva filla balla, i llavors veus els professionals, sí, els grans que sí ballen i tal, i és com se'n recorden, de... no? Jo ho trobo molt, vull dir que ho trobo molt curiós. Jo puc recordar un text a teatre, te puc fer un espectacle d'una hora, perquè tot lliga, les frases tenen una lògica i tal, però en recordar-te de moure't... No et trobes molt difícil?
I hi ha una altra persona per allà, eh? Hi ha una parella.
Clar, clar, i no té cap lògica, vull dir que no respon a una la frase, saps que té un ordre, tal, però els moviments de ball...
Sí.
I a aquests més, que fan breakdance i coses d'aquesta,
no,
com s'ho saben?
S'ho inventen, els que fan breakdance...
Home, però si ho fan però... tots igual, a la mateixa hora.
Ah, va.
Ah, si veus 10 o 12 i fan el mateix.
Sí.
O és un joc de miralls?
També podria ser.
Però és com allò de la Lloll Bertran.
I, el...
I només balla un.
No, i els profes de ball, que s'ho inventen absolutament tot. I ara, un, dos, tres, quatre, fa...
Bueno,
ah,
sí.
I què comença... que vol dir, senyor?
El que comença a comptar per l'1, perquè jo he vist unes bestieses... Ah, sí. Vamos a empezar, siete, ocho... Siete,
siete.
Un momento.
Siete.
Com que siete?
Ja ha vingut ballant des de la... ha entrat ballant el profe.
I hasta el 6 quan no s'ha hecho, jo no estava. Per l'amor de Déu.
Molt complicat, molt complicat. No m'hi trobaràs.
No, no, no en sabem, no en sabem. No.
Deixeu-nos estar.
Que ho facin els professionals,
ja
sisplau.
Està, Maripau.
Maripau Guet, eh? Zona de Vall. Quin gran programa.
És que, per què no, per què no,
per què torna? No torna això?
Per què no torna?
Per què no es fa una eufòria de ball? Ah, sí, es fa. Eufòria dance, es diu.
Sí, però...
Però ballen
no
massa.
És el mateix.
No, aquella gent balla massa ràpid. Volem gent ballant a poc a poc, que sí. Pugui seguir des de casa.
El realitzador d'Eufòria dance va loco.
Sí,
no,
sí.
Com ha de... No té prou càmeres.
No, 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 no. Volem gent que balli a poc a poc.
Gent que balli a poc a poc.
Sisplau. Ja no sé on passava,
Jair. El pas de Xangú.
Ah, sí, sí, és veritat. El pas de Xangú.
Què és?
Què és? És un congost, no sé, és com el de Montrevei, saps? El congost de Montrevei.
És ben sec, allò.
És molt estret, on sí. Les roques formen un llarg passadís.
Sí.
És un lloc molt perillós, ja que els bandolers de la regió hi acostumen sí. A fer emboscades sí. I atracaments.
Si atraquen un vell que va dalt d'un bou...
És molt trist.
És que no tenen cor.
És que no. Per acabar-ho de fer tot una mica més èpic, a l'entrada del congost, en Lau es topa amb el guardià del pas.
Que hi ha seguretat privada allà per trobar.
És sí. Un de Securitas.
Ah, Déu-n'hi-do.
Sóc el guardià del pas.
Què vol?
No sabem quines intencions té aquest guardià. No sabem ni tan sols si és el veritable guardià. Però no sembla gaire amistós. Ja fa estona que el guardià ha desenfundat la seva espasa i està amenaçant el pobre Lau de tallar-li el cap.
Ei, que és el Laocé!
Per l'amor de Déu, home. Que va, és un senyor gran a sobre un bou. Sí. Sort en tenim que el guàrdia també l'ha reconegut. Resulta que el guardià... És un admirador d'en Lau i un fidel seguidor del taoisme.
Ostres, home, també sort, eh?
Com han canviat els vigilants de seguretat amb el temps. No, jo no en conec cap que sigui seguidor del taoisme ara. Vostè?
Vostè no és aquell filòsof. Vostè no deu ser...
Eh?
Eh? Eh que sí?
Ah, hòstia, jo soc molt seguidor seu, eh? Quan...
Tu salia en OT 8, que yo te he visto...
Demana el vigilant de seguretat demana sí. Perdó al gran mestre
sí.
I li demana sisplau que es quedi a casa seva. Ell i la seva família estaran encantats d'acollir-lo.
I fa un segon estava a punt de matar-lo.
Sí, però mira, en Lao Tse accepta la proposta de bon grat. A casa d'aquell home s'hi estarà un any sencer.
Hòstia, això... Boig? Home!
Josep, com vas dir que vingués aquest teu amic?
Sí, que era, pensava que era un sopar.
Hòstia de Déu.
Ostres, si com a tot estirar una setmaneta.
Sí, sí, ell també es pensava que seria més passatgera la cosa, entre instal·lar-se,
sí.
Conèixer la família, acomodar-se, tot plegat ha passat un any, noi.
Ostres, no. Lau, igual estem abusant una mica del deixeble o què?
Un pèl,
no? Mira, aquest...
I espera, en Lau aprofita aquell any per escriure un llibre amb totes les seves ensenyances.
És que, a més, és el típic que ni ajuda a desparar la taula.
Mira, la dona del guardià deu estar encantadíssima amb en Lau, me l'imagino allà, el senyor sí. Estirat al sofà.
Sí, 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 ara no
el molestis. El llibre es dirà Dao de Jing. Aquest serà el llibre fundador del taoisme.
Mira, almenys que hagi servit per això aquella pobra dona al sacrifici.
Exacte. Després d'estar un any a casa del guardià, en Lau li dona el llibre, que menys també.
Clar. Me'l dediques.
Aquest és el regal per tanta hospitalitat. En Lao Tse puja al llom del seu bou, s'acomiada i segueix el seu camí. El seu rastre es perd per sempre més.
Home, bon final.
Sí, el veus marxar allà amb la boira i tal.
Se surten les lletres.
Sí, i el que no saps és que l'altra curva s'ha cardat d'alta baix amb el bou.
Sí, 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 però això no t'ho explica, no es va matar.
S'ha cardat un hòstia allà al congost de Montrevei que no se l'ha vist més, no.
Ja està.
En fi, el nostre amic Lao Tse, el voleu veure?
Aviam, endavant. Aviam. Què tenim?
Evidentment tenim un dibuix, 500 abans de Crist.
Abans de Crist no pot haver-hi fotos.
No.
Faltava molts anys perquè inventessin la màquina de retratar.
Aquí el teniu, el senyor, la perspectiva del que dibuixava tampoc...
A veure, està enfilat dalt del bou,
sí.
No sé si ho veieu, i sí. A la mà hi porta una mena de plomier.
Sí,
no?
El bou està ja per anar a Matadero una mica, perquè, noi, déu-n'hi-do, quin llamp de bou.
Ostres, si aquest vellet ja pesa bou, És que hem d'anar pensant a plegar, eh? En fi, aviam si tenim un públic admirador del
taoisme.
I ens diuen si Lao Tse és digne d'entrar al búnquer, sí o no?
Sí! Si vols venir de públic, envia un correu a albunker@catradio.cat.
Sí, què tal, Lao Tse?
Normal.
Normal.
A veure, filòsof sempre fa gràcia.
Sí, capítol de nivell superior avui, eh?
Sí. Del taoisme no en tenim... No, només tenim... No només tenim, perdoneu, el yin i el yang. Mm-hmm. També hi ha altres coses que venen escrites en els quillos, podria ser, com ha dit en Jair.
Escrites en els quillos,
o
eh?
O en algunes, algunes persones. O furgonetes.
Sí.
Coses d'aquestes. Sí. I ara veureu. També està l'estat de whatsapps. Sí. Ja veureu, i tot sí. Això forma part del taoisme. Sí. Així que tens, a veure, la gent de Jesús.
Jesús.
La gent de Jesús, parlant de taoisme.
On és Jesús? Al poble.
Al costat de Tortosa.
Al costat de Tortosa.
Molt
bé. La pregunta és, quina d'aquestes frases de Mr. Wonderful també forma part de la filosofia taoista?
Mr. Wonderful, què és
sí,
això?
Allò, les tasses, sonríe, que tasses. La vida te va mejor.
Sí.
Ah,
hòstia, jo...
Doncs
allò...
moltes venen del taoisme, eh? Alerta.
Doncs vaig a un bar a fer el cafè, que a la que segueixin portant sobres de sucre amb frases d'aquestes idiotes,
ai,
deixaré d'anar-hi. Un, perquè no m'agraden, i dos, perquè no m'hi cardo sucre, ja haurien de saber-ho. Fa...
Quants anys fa que hi vas?
Home, doncs un parell d'anys. És com no portis més sucre, ja.
No portis
doncs va, frases, a veure quina és.
Aviam, la
que forma part de la filosofia taoista.
Aviam.
Opció A, viu el moment. Opció B, som el que mengem. I opció C, pura vida. Vida.
Ostres, pura vida.
Pura vida.
La, no?
Què sí, creieu?
La. Vinga, va. La.
Viu el moment, doncs vinga, a veure.
Va, vinga.
Això està traduït normalment amb carpe diem,
carpe diem,
que tothom ho té a tot arreu.
Sí.
Malauradament el taoisme s'ha anat transformant en productes i tasses d'aquestes, Mr. Wonderful, a una filosofia que la gent ha anat maquillant i empobrint de significat.
Oh, Déu meu, Déu meu, senyor, és que la gent que porta tatuat carpe diem, jo no us vull cap mal, eh?
De veritat, no. Les frases, l'altre dia em va sortir una que era ¿sabes que cuando un pingüino encuentra pareja no la deja en toda su vida? ¿Quieres ser mi pingüino?
Ah! Em diuen això, noi?
Això, el sucre.
Veritat, eh?
Això, el sucre.
El sucre, eh?
El sucre a les 7 del dematí. Que, escolti,
senyor empresari de sucre, jo no vull ser el teu pingüí.
A l'amor de Déu.
Home.
Aquestes frases de quillo...
És que...
Per favor, eh?
Prou.
Però el que m'agradaria veure a mi és quillos en la intimitat.
Sí.
Aprofitant el que han llegit el
Mare
sucre.
Mare de Déu, i tant.
Que això...
Sí.
Hi ha d'haver unes escenes, nano...
Si la vida té a l'espalda, toca-li el culo.
Aquesta...
Me has enganyado con Mari. No, pero cariño, ¿sabes que es cuando un pingüino?
És una escena de disisàs, però en quillos.
Déu-n'hi-do.
Va, vinga, parlant de filòsofs. Sabeu com es diuen els fills de Mariano Rajoy?
Ah, aviam.
Si estàs preguntant a nosaltres.
Us preguntaré a la gent de Torà, a veure.
Ah,
sí, perquè parlàvem de filòsofs.
Bona pregunta, com es diuen? Jo no ho sé.
Els fills de Mariano Rajoy?
Sí.
Que en té quants?
Quants fills té? Dóna'ns una pista.
Dos.
Vale.
Opció A, Mariano i Juan.
Vale.
Opció B, David i Sergio. Opció C, Carlos i Esteban.
Tot molt del PP, tot, eh?
Sí, que sí. Molt,
molt conservador, no ha jugat fort.
No. Kevin, no hi ha Kevin.
A. Ho diríem l'A, no? Potser. L'A.
L'A són Mariano, Mariano i Juan, eh?
Sí, sí.
Va, doncs gràcies, l'A.
És molt conservador.
Mariano i Juan.
Sí, es veu que Mariano, petit, és molt tímid, com la seva mare, es veu. Que té... Sí, bueno, jo us he de donar aquesta informació.
Val.
Qui és la dona d'en Rajoy? No me'n recordo.
No ho sé, però, no ho sé, però aquesta senyora s'ha guanyat el cel, eh?
Mm. Sí, sí, sí. Que té 25 anys, la senyora no. El fill té 25 anys, en Mariano. Ens estudia a ADE i parla tres idiomes, com la majoria de nosaltres.
Tres més que el pare.
Sí, es veu... Sí. Es veu que ens l'han enviat a Suïssa a practicar idiomes, perquè Mariano, gran, doncs el preocupa molt aquest tema.
El tema dels idiomes?
Sí, a gran, sí, diu que va més que en sàpiga. Ah, i sap treballar ja. Es veu que ha traduït documents del francès al castellà.
Molt bé.
I d'en Juan Petit només sabem que és extrovertit.
Bueno,
ja està. En Juan Petit...
A veure, l'han encertat la segona i la tercera fila del búnquer. Ells podran aconseguir el magnífic lot de conserves, Ferrer! A veure, el pack per fer la calçotada. Encara és època de calçots, 3
sí.
d'abril.
Sí, mare de Déu, tinc una... Mira,
sí que llarga això del
vaig
calçot.
Vaig tenir una calçotada aquest cap de setmana.
Ah, i què?
Crec que bé.
De moment tot apuesto. Sí? Perfecte. Vinga, va, per qui serà això?
Per qui encerti la cançó de la neu. Som-hi!
Plouen les estrelles, no?
Plouen les estrelles?
Sí, això, camins. Bueno, he dit l'altra part.
Sí, he dit l'altra part.
De qui és però... aquesta cançó? De qui és?
És catalana, però... Sopa, sopa de cabra?
Sí, sí, sopa de cabra.
Però camins, dit, ha... aquesta o. Sí. Camins,
però...
vist,
però ha dit plouen les estrelles.
Sí, 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 he dit algo així. I has dit ella la segona part, no diuen plouen les estrelles.
No ho diuen en cap part.
És bona, és bona.
En fi, l'Elisabet, amb una mica d'ajuda, ho ha acabat encertant. Per ella, el lot de conserves. Ferrer, fort aplaudiment per l'Elisabet i la Neus.
Ràdio Clandestina des del búnquer. Amb en Peyu, Jair Domínguez i Neus Rossell.
Al voltant de 1500, Espanya.
Escolti!
Què?
I aquest poc rigor?
Eh?
Que anem molt justos d'informació?
Noi, no tinc gaire... no sé gaire res avui. No, la infància del nostre protagonista... no, no tinc datos.
Però on d'Espanya? Madrid, Sevilla?
Digue'm... No sé. Anem justos d'informació, Jair. Bueno, no sabem ben bé els orígens del nostre protagonista, però tampoc són gaire difícils d'imaginar, no patiu.
Però centrem-nos. Pares rics, pares pobres...
Pobres, pobres. Si no saps més o menys, és que són pobres.
Clar, és veritat.
Si fossin rics ja sabríem
aquella
qui
són. Aquella gent que tu vas a casa d'una persona i sí. té un arbre genealògic i sap i va a petar molt lluny, dius,
rics.
Aquests manegen. Perquè el meu besavi no sabia ni dibuixar un arbre.
No. I és clar, si tires enrere la meva família, a partir del rebesavi, li preguntes qui era el seu pare, ja no ho sabia.
Però si les nostres famílies, del 36 enrere, tots morts?
Home, bueno, tots no, perquè som nosaltres, però bastants, sí.
Sí, sí.
Bastants. En fi, són tan pobres que dormen al carrer, Jair. De fet, el pare ni tan sols l'arriba a conèixer. El nostre amic el criaran la mare i els germans.
Déu meu, senyor.
Evidentment, tampoc va a l'escola. Serà un analfabet tota la vida. Però el tema de l'escolarització és el que menys ens ha de fer patir. El pobre té altres problemes al cap. Ara arriba el drama de veritat, eh?
Més drama.
Sí, quan només té 2 anys...
Sí.
Un regiment de soldats espanyols el segresta, l'aparta de la família i l'enrola en un vaixell cap a les Amèriques.
Però un nen de 2 anys?
Sí.
Però com vols que viatgi a les Amèriques un nano de 2 anys? Però escolta'm una cosa.
Què?
Aquí, quan m'has dit que el segresten amb 2 anys,
sí.
hauria d'haver sonat un...
De
drama,
sí.
un so de drama. FX cop tensió.
Sí.
Drama.
Sí.
I me poso unes gavines i un mar aquí com si no hagués passat res.
Bueno, està el nano viatjant cap a Amèrica.
L'an... T'ho diré com ho diria el president del Futbol Club Barcelona, en Pau Descansi. L'han sequestrat.
Uns espanyols.
Uns espanyols.
I encara no sabem aquest nen on va néixer exactament.
No.
Poder era català.
No.
Això llavors ja et duplica el drama.
Ai, Déu meu.
En 2 anys el nostre amic ja forma part de la tripulació d'un vaixell de guerra espanyol.
Per favor.
El que passa és que amb 2 anys el nostre amic ha tingut temps de créixer ferm, això sí. Corre per la coberta del vaixell com un boig i s'enfila per tot arreu. Té molta energia. És incontrolable.
El niño lobo és un nen llop.
Més o menys.
Què vols dir?
En aquest cas té més de llop que no pas de nen.
Però què vols dir? Que el nostre protagonista és un quisso?
Doncs sí. Home. Ens hem de tranquil·litzar perquè fa 2 pàgines que estem parlant de la vida... d'un quisso.
Ah.
Ara potser entendreu més coses.
Ah, el perro Sánchez. És bon nom per un gos posar-li Sánchez.
Home! Eh?
Com se llama el perro?
Sánchez. Concretament, el nostre amic és un alà espanyol, un gos de presa autòcton d'Espanya.
Ja el visualitzo.
Sí.
És gos de quillo?
Completament.
Sí?
És gos, sí. És que te'l venen amb el quillo. S'ha de quedar aquest noi, si vol el gos. Us heu d'imaginar una barreja d'un gran danès i un mastí. És un bon tros de bitxo, eh? 50 quilos de pes, ja hi pots fotre.
50 quilos.
Sí, sí, sí.
Quin llamp de gos, no? I té nom?
Ja té nom. Nom. Els mariners del vaixell li posen un nom. Sí, home, sí. Li diuen Becerrillo.
Ostres, és totalment nom de gos de quillo.
Sí.
Eh?
Ven aquí, Becerrillo.
Becerrillo. I ve una bèstia de 50 quilos.
Becerrillo, que te pillo.
No, perquè et pilla ella, tu.
Sí que et pilla ella, a tu. Els soldats espanyols estan encantats de tenir-lo entre les seves files. En Becerrillo és jove i sempre té ganes de jugar. És un gos que sota el seu pelatge amaga una musculatura espectacular, té molta força, és l'orgull de la companyia. En Becerrillo està destinat a ser un gos de guerra, un gos d'atac. El Quiso encara té la mirada pura i brillant, perquè encara no ha entrat en combat, però cada dia l'estan entrenant per ser una màquina de matar enemics.
Ostres, no veig que no serà un capítol com el d'en Hachiko, eh?
Noi, és com va anar, estem relatant la història real. Heu de saber que l'imperi espanyol feia servir els gossos de presa com una de les armes per lluitar contra els natius americans que no acceptaven viure sota el seu domini. Som al 1508 i en Becerrillo forma part de la companya de la companyia d'en Juan Ponce de León, un dels militars més importants de l'imperi. Ell serà l'encarregat de conquistar Puerto Rico.
En Becerrillo?
Sí.
Sola, el deixen a Puerto Rico.
A Puerto Rico.
Conquista.
Conquista, Becerrillo. Coge el bolet. Els espanyols desembarquen i fan saber a les tribus que ara la religió única del territori és la cristiana. Els indígenes contesten... Aviam, parlem-ne.
Parlem-ne, què teniu, què oferiu? Què oferiu?
Les negociacions acaben de pressa. Els espanyols despleguen la seva força i massacren els indis sense pietat. Per primera vegada, en Becerrillo haurà de demostrar les seves habilitats. És hora d'entrar en combat.
Que s'assusta el perro! No dispare!
Durant els atacs, en Becerrillo és el gos més ferotge del bàndol espanyol. És una màquina de guerra. Els indígenes no havien vist mai una cosa tan grossa i tan terrible com en Becerrillo. Els colonitzadors estan encantats de tenir en Becerrillo al seu costat. En més d'una ocasió, el gos salva la vida dels seus amos. En Becerrillo és un gos molt intel·ligent. Al cap de pocs mesos es converteix en una eina indispensable pels conquistadors. Ha demostrat valentia i noblesa en incomptables ocasions.
Noblesa?
Noblesa. Es veu que sí, no sé. En Becerrillo és noble. A més de ser un fidel amic dels seus amos, també és noble amb els enemics. Resulta que a vegades algun indígena presoner dels espanyols s'escapa del campament,
sí.
I en Becerrillo és perfecte per seguir-li el rastre.
I què té de noble, això?
Doncs que en Becerrillo, un cop troba el presoner que s'ha escapat, el pinça pel braç sense fer-li mal i el porta una altra vegada cap a la base.
Ui! En Becerrillo l'agafa i passa cap aquí.
Sí. No el mata, eh? No el mata.
És veritat, això que dius? Sense
això és veritat.
Diu,
almenys això diuen els cronistes espanyols de l'època. Expliquen que si els presoners no es resisteixen, en Becerrillo els domina sense fer-los mal.
I si es resisteixen?
Ah, llavors ja és un altre tema. Llavors sí que, bueno, salta a sobre i els hi arrenca el cap d'una mossegada. Però vaja, això ja és només si no volen. Com hem comentat, amb el temps en Becerrillo es converteix en una peça indispensable per aconseguir la victòria. Ara l'equipen amb un collar de punxes i una cuirassa per protegir-lo de les armes enemigues.
Cada cop és més quillo.
Sí.
Cada cop és... O sigui, collar de punxes i cuirassa. Ha digievolucionat el gos,
sí,
eh?
Sí, sí, sí. Una de les històries més famoses que protagonitza en Becerrillo és quan està sota les ordres d'en Guilarte de Salazar.
És que no hi has d'anar a fer res amb un tio que es diu Guilarte de Salazar perquè et portarà problemes.
Mira, un dia, després de capturar un poblat indígena, en Guilarte de Salazar té ganes de gresca, ganes d'entretenir la tropa amb alguna bestiesa de les seves.
Ai.
En Salazar agafa una de les velletes del poblat i li entrega una carta. Li diu que és una carta molt important que ha de lliurar al governador. Els soldats es fan un tip de riure al veure que la pobra velleta no entén res. En Salazar li diu que s'afanyi, que és una carta molt important. La velleta comença a córrer i és llavors quan en Salazar ordena deixar anar en Becerrillo perquè la persegueixi i la destrossi allà mateix.
Déu meu.
Els soldats estan encantats amb la broma.
Quin panorama. No, home,
en no. Becerrillo surt disparat cap a la pobra velleta. Cau a terra, la pobra dona. El gos s'acosta a la velleta, obre la boca...
No!
I li llepa la cara per aixugar les llàgrimes a la velleta.
Becerrillo.
Becerrillo.
Becerrillo. Becerrillo, mare que el va parir.
En Becerrillo no té cap intenció de matar-la. El gos ha sabut interpretar que la velleta no era cap amenaça i que tampoc intentava fugir.
Té més seny que els soldats espanyols, en Becerrillo.
Sí.
És així, eh?
És així. L'animal sap distingir els enemics dels civils innocents. Però compte, perquè també es diu que sap distingir les índies més atractives de les que no ho són tant. Becerrillo guarrillo, eh?
Però què és això?
Els seus amos estan encantats perquè en Becerrillo sempre captura les índies més atractives.
Però què és aquest tot en baix?
Noi? Però... el que fa el gos, eh?
Però què és aquesta pel·lícula?
En Becerrillo sempre rep una ració doble de menjar, moltes vegades amb menjar més bo que la resta de soldats. Fins i tot rep un sou per la seva bona feina.
Escolta, a veure, un sac de galetes de Cosby no compten com a sou, eh?
Doncs ja pot riure, perquè cobra un sou aproximat al d'un soldat ballester. Ojo, eh?
Això és molt...
No sé qui li ingressen,
no,
però...
El bízum a nombre de qui
és? És un sou que es queda al seu amo, evidentment, per comprar-li menjar i material.
Val, val. Ei, la musiqueta de La dama i el rodamón, eh?
Sí. És que
molt apropiat.
No tot ha de ser guerra i destrucció. En Becerrillo també ha de tenir temps per trobar l'amor i aparellar-se. Ho farà amb una gossa que també volta per la base. Sí. És de raça, com ell, i els seus fills també seran utilitzats com a gossos d'atac. Dels cadells, qui tindrà un paper més destacable serà... en Leoncico.
Leoncico?
Leoncico!
Però què vols que faci un gos que es diu així? Ah, Leoncico!
Doncs si arribem a tenir una mica més d'informació, li hauríem fet un búnquer, perquè el fill ha sortit tan encantador com el pare. En Leoncico és conegut per ser l'acompanyant de batalles preferit d'en Vasco Núñez de Balboa. És un dels primers gossos europeus de veure l'oceà Pacífic.
Mira, aquest és el gos explorador.
Mira.
O sigui, si fan la patrulla canina d'aquests...
La Dora, l'exploradora. És en Leoncico.
En Leoncico.
També hi ha molta llegenda al voltant de la seva figura, però la més coneguda és que li van quedar les dents de color vermell de la quantitat de nadius que va matar.
Déu meu! No, no muerde, solo quiere jugar.
Ah!
Solo juega.
Solo juega, indio.
Solo juega, sense bueno. Li ha menjat un braç.
La pobra dona, un moment.
Déu meu. Bueno, ara ja ara tenen les joguines aquelles per netejar les dents.
Ah, sí, sí. Hi ha uns palitos també.
Sí.
Que, ui,
després de menjar-se un... Què?
No ho puc explicar.
No?
No. No puc, no m'apreteu, sisplau.
No, però no, jo només et preguntaré, però no pots, perquè hi ha gent amb noms i cognoms implicada,
perquè
hi ha marques implicades.
No hi ha cap marca, és una situació que no...
Si diu que no...
No puc.
Si diu que no, és que no es pot.
La veritat, no puc. Després
portem molts de dies sense... preguntes parlamentàries.
Sí. Millor que ho continuem així.
Va, sí.
Continuem així.
I si un cas quan acabi el programa ja en parlem.
Després, si de casa la mitja part aquí en el de rècord, els afortunats que heu vingut, us ho explico.
Fem-ho així. Va.
Tornem al nostre protagonista.
Va, sisplau.
Som a l'any 1514 i en Becerrillo encara està en actiu.
Però quants anys té aquest nano?
No ho sé. Està ajudant a defensar el territori conquistat. Ara el líder de l'expedició és en Sancho de Aragón. Una vegada els indígenes ataquen la base espanyola. En Becerrillo, com sempre, és el primer d'entrar en combat. Mata, ojo, 30 enemics.
30 enemics.
Però no evita que capturin en Sancho de Aragón. Els indígenes decideixen raptar en Sancho per negociar amb els espanyols. L'obliguen a pujar una canoa. Això sí que no, eh?
No, perquè el gos li fa por la canoa.
Sí. Saben que des de l'aigua, sobre les canoes, són més forts que els espanyols. Els indígenes es coneixen molt bé la zona. Ha sigut un atac llampec i han aconseguit segrestar en Sancho de Aragón. En Becerrillo es llança a l'aigua i persegueix els seus enemics. Ell, tot solet, aconsegueix alliberar en Sancho.
No, home, no pot ser. Un gos, si no pot, no se sap enfilar en una canoa.
No en sap, normalment no en sap,
no.
Però vaja, bueno, pot ser fals.
Sí, no?
Segurament. Resulta que en Becerrillo rescata en Sancho, però una de les fletxes enemigues arriba al quiso.
Home. Carai. Però que és un hipopòtam.
Era molt gros. La punta de la fletxa estava impregnada de verí i en Becerrillo queda inconscient al cap de pocs minuts. En Sancho de Aragón, que no havia plorat ni quan va morir sa mare, intenta salvar el seu amic pelut. En Sancho plora desconsolat mentre intenta reanimar-lo.
Intenta reanimar-lo perquè se li ha mort en ell.
Que et deixen el gos un moment i se't mort,
sí,
també, nano.
Sí, hi ha gent especialista en aquestes coses.
Sí, en conec uns quants. Ja no hi ha res a fer. En Becerrillo es mor. Els soldats queden molt tocats per aquesta pèrdua. Mai s'havien vist soldats espanyols tan afectats.
Ostres, tu, Becerrillo.
Becerrillo, que va ajudar-los en totes les batalles fins al final i va donar la seva vida per rescatar el seu general. Finalment, els soldats decideixen que li faran un enterrament militar i que li donaran els mateixos honors que un cavaller de l'exèrcit.
Carai, la campana i tot hem tirat?
Sí, sí, sí. De portes en fora, no diran a ningú que en Becerrillo és mort. Els indis li tenen pànic. El gos és una arma psicològica molt potent. Els convé que es pensin que encara és viu.
En Sancho d'Aragón, el paparàs, explicant als seus superiors que el gos...
El perro ha muerto, pero ha muerto. No vamos a decir nada a los indios.
No lo vamos a decir, no lo vamos a hacer público.
Así, y ¿vale? Tú, José, de vez en cuando ladras. Que tú lo imitabas bien.
Sí.
Rau, rau, rau.
Vale.
Aquesta ha sigut la història d'en Becerrillo. El terror dels nadius, un gos considerat l'arma de combat perfecta, el quiso, que va acompanyar els colonitzadors espanyols durant les campanyes d'Amèrica. Voleu veure'l?
Home.
Becerrillo.
Per això ha pagat aquesta gent.
Hòstia, és com el meu.
Aviam.
Aquí el voleu veure? Sí? Guaita'l. En Becerrillo.
A veure, porta uns quants devices,
sí,
que no li posaries al teu gos, com
no,
per exemple, un pinxo.
Aquí. Porta com un pital, un pitet aquí.
Un pitet amb una navalla.
Amb un punyal apuntant endavant, sí, sí. I un collar de punxes.
I també una cresta punky, sí, feta de ganivets.
Clar,
és
clar.
El gos més metal,
sí,
que he vist a la meva vida.
Sí, sí,
és una autèntica salvatjada.
A veure, difícil decisió avui, perquè va ajudar els espanyols a colonitzar diferents pobles nadius.
Sí, a veure què diu la gent. Jo pregunto, no mateu el missatger. Becerrillo, el gos conqueridor espanyol, és digne d'entrar al búnquer, sí o no?
No!
Ui, 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 el pobre quiso, que queda fora. El quiso queda fora.
Queda fora.
Aviam.
La Neus esperonant al públic que no el deixin entrar.
Home, però a veure, aviam. El gos aviam. No ho va decidir, El gos no té consciència del que està fent.
El gos no sap si es vol... Aquesta gent, que al principi hem dit que el van segrestar, però realment el van adoptar,
sí,
per convertir-lo en una màquina assassina.
Sí, això sí, també és veritat, sí.
Però clar, el gos deia, aquesta gent ara que em don menjar.
Ara, ell no sap.
Nosaltres sempre estem aquí amb la història...
I a la velleta li va llepar les llàgrimes.
Li va llepar les llàgrimes.
I va pixar després, però hem dit que això no tenia importància.
El gos que vosaltres sempre esteu, el gos és molt noble, el gos és de qui li va menjar.
Ara. Què? Anem a sotmetre, fem una segona volta. Aviam, tornem-ho a intentar, Jair.
Becerrillo, l'adorable gos. L'adorable gos assassí és digne d'entrar al búnquer, sí o no? No!
Però és que és la primera vegada que un animal queda fora del búnquer,
T'estàs plantejant el veto?
Jo no he utilitzat encara el meu dret a veto,
No, cap dels tres l'hem fet servir encara.
Doncs crec que ha arribat el dia. El gos no en té cap culpa que anés a parar a mans de qui va anar a parar. Se li va obligar a fer una feina que ell no volia fer.
Moment històric. Peyu fa servir el seu veto, el dret de veto...
Per salvar un colonitzador espanyol. Aquest... No, un moment. Un moment.
Deixeu que parli.
Un moment. Aquest és el titular que trauran el Triangle. Però si posem una mica de context en la història,
sí,
a la meva argumentació, sí, és que estic salvant un gos indefens que se'l va treure,
sí, senyor,
se'l va prendre del seu hàbitat,
sí, senyor,
natural,
sí, senyor, se'l va alimentar i se'l va donar una llar. Ara et diré una cosa, hi ha més gent ara mateix en el planeta a favor de salvar els animals que de les persones.
Sí, exacte.
Per tant, no crec que se't crucifiqui
per aquesta
decisió.
No crec que passi res.
No crec que passi.
Malgrat el que heu votat, fort aplaudiment, i el vull sentir, fort aplaudiment pel nostre amic Becerrillo, que entra al búnquer.
Al búnquer.
Hola, bunquerinos, bunquerines.
Hola.
I bunqueraires.
Sí.
Volia fer una consulta que també que em ronda pel cap. Què en podríem fer de tota l'energia desperdiciada als gimnasos? Tot allò tanta gent fent anar màquines i tot, però quin desperdici és aquest, que ho posin, que facin servir alguna cosa per fer llum o per alimentar el mateix gimnàs, no sé, això hauria de ser autosuficient. Vinga, a veure què en penseu, a pel·li, salut.
És tan fàcil com treure's del gimnàs i quedar-los al camp, vull dir que ja l'aprofites, eh?
Sí, sí.
Sara, algun empresari valent de Barcelona ha de dir, posar-li un nom anglès a la pagesia?
Tu agafes, li fots una mica de màrqueting i ara... vingui a desconnectar
fent country fitness.
És,
agafi la puterada,
agafa aquesta aixada i veu tot aquest tros
i respirant aire pur, respira.
I anar fent.
Ja està.
Sí. La gent se t'hi apuntarien, eh?
Seguríssim, Peyu.
Ara m'he apuntat a un curs d'Apple Gathering, que és collir pomes.
Clar.
Molt bé, molt bé.
Home, però això és collir pomes. No, pomes, perquè no me les quedo i pago.
I pago, perquè això és fer el subnormal.
Però estàs ajudant a Catalunya.
Estàs ajudant a Catalunya i suant, que és l'objectiu del gimnàs, al final.
Perquè aquella gent... No vam dir aquí un dia que la gent que fa spinning el que hauria d'haver-hi és una dinamo gegant sota el gimnàs i il·luminar... el barris marginals.
I tant.
És que, clar,
I tant,
perquè
i tant.
Puguin cultivar marihuana.
Exacte. I no robin l'electricitat a la resta.
Clar. Al final l'únic que fem és fer vent d'essa.
Sí.
Bueno, a veure, el CrossFit no aixequen troncs?
No.
Però... això, aixequen troncs, rodes de tractor, fan de tot els del CrossFit.
Això només és posar-ho allà, realment fan el mateix.
Sí. Aquests, els que fan CrossFit, aneu a parlar amb el vostre pagès de confiança.
Ara, el pagès de confiança, que segur que en tenen.
Aquí a primera fila tenim en Carles, que és pagès.
En Carles és pastor.
Tu necessites gent o què?
Molta.
Veus?
Doncs ja està.
Pues agafeu, ell és de Sora, però és que a Sora no hi ha pas ningú que faci CrossFit, ja t'ho dic jo ara.
On té Sora? No, perquè li fotríem pedrades.
Se n'encardaria tot el poble.
La gent de Barcelona que vol anar al poble, doncs que vagin a Sora.
En vez de fer CrossFit tancats allà amb un polígono, aneu, parleu amb un pagès. Què et fa falta, Josep Maria? Mira, s'han de moure aquests pals cap allà, s'han de carregar aquestes bales i tal. I aneu allà i si voleu cridar i fer allò que feu, us ho deixaran fer igualment.
Com és que la gent del camp sempre heu de moure coses?
Sempre. S'han de moure, sempre. I el que és el que et sents més idiota és quan les mous d'un lloc i allà on te les has deixat, noi, allà s'han de tornar a moure al cap d'un dia perquè no sé què ha passat, que ara allà fan nosa.
Això és terrible.
Sempre que has sentit converses de pagesos era hem de moure allò.
Hem d'anar a moure allò, això s'ha d'anar a portar allà, això s'ha de treure d'aquí, és això, tot fa nosa. Tot emprenya.
Bueno, feu això.
Vinga, el CrossFit rural, això ens ho hem d'inventar. No ho expliquem gaire, el que em sembla que ho patentaré.
Ara mateix a Catalunya Ràdio està sonant El Búnquer.
Hola, Peyu.
Hola, bona tarda, equip del Búnquer.
Mira, que estem aquí davant del Teatre Borràs esperant que actuïs i acabem de mirar les entrades. I clar, què ha passat?
Que ens hem adonat que no actuaves a Barcelona, que actuaves a Vic. Total, que ens hem quedat sense veure't.
I que ens feia molta il·lusió, a veure, portàvem com un mes esperant que arribés aquest dia. Hem deixat especialment de sort per venir-te a veure a Barcelona.
I efectivament ens hem quedat sense veure't, així que res, que si podríem vindre a veure tal Búnquer, bueno, ja tot l'equip.
Gràcies.
Adéu.
Aviam.
Mare de Déu.
Encara estan prou de bon humor.
Hi ha gent que no s'acaba d'entendre, eh? O sigui, hem fet tota una campanya que es diu Fora de Barcelona, actuem al Teatre de Call d'Atenes. Quan compres les entrades, surt una entrada que posa un logo gros d'una C, Teatre de Call d'Atenes.
Sí, però la gent no vol dir res, eh?
La gent va amb l'entrada del Teatre de Call d'Atenes al Teatre Borràs, a
plaça
Quinaona. Molt bé,
podria haver sigut jo perfectíssimament.
Hi ha gent que es confon a vegades, que no té massa explicació, eh? Avui entre el públic hi ha l'Elisabet.
Sí?
Què ha passat?
Elisabet, li podem acostar el micròfon a l'Elisabet, sisplau?
Mira, aquí el tens.
Elisabet, ens pots explicar què et va passar? Això és, ara l'hem enganxat, que no s'ho esperava, això.
Perquè pensava que no.
Doncs...
No us en recordaríem.
Aviam.
Pues, bueno, re, que jo pues, vaig llegir el correu en diagonal una mica.
El correu per venir de públic al Búnquer. Perquè no és la primera vegada que vens.
No, és la primera.
Sí, però no és la primera vegada que ho intentes.
Ara, això sí. Aviam. Bueno, jo havia de venir amb una amiga que, pobreta, doncs, no ha pogut estar... I jo la vaig liar moltíssim, la vaig dir, va, que et recullo, va, que anem a sopar fora i arribem d'hora, que tal? Sí. Total, que arribem aquí a les 9 del vespre, aparquem aquí fora i jo veig que no ve ningú. I nosaltres, oh, oh, el cotxe, bueno, clar, un cachondeo, no? Feia temps que no ens veiem, oh, oh, no sé què. I, bueno, a les 9 i 20, i 20, crec que era les 9 i 20, i dic, oi, calla, dic que no ve ningú, dic que raro. I vam veure que sortia un noi.
De la productora.
I dic, calla, 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 surto del cotxe, que li demanaré. I dic, és aquí el búnquer, no? Així és com en plan, que no se n'enteni ningú, que no hi ha ningú, però... I diu, sí, sí, és aquí. I dic, ai, vale, dic, és que estem esperant per entrar. I clar, el noi em va posar una cara.
Home, clar.
I em diu, sí, és el búnquer, diu, però aquí no hi ha ningú, eh? Dic, bueno, dic, però bé, hauran d'arribar, no? Dic, per què? Dic, nosaltres ens han citat ara i 25. I diu, no, és impossible. I jo, no, dic, és veritat. Dic, colla, colla, t'ensenyaré el mail. I li ensenyo i diu, has mirat l'hora? I faig, hòstia. Bueno.
La citació era a les 9 i 25 del matí, i va venir a les 9 i 25 de la nit.
Ara,
està bé,
sí,
està bé,
sí,
està bé.
Sí. Imagina't a la tornada, que no volia ni trucar al meu home per dir-li és que m'he equivocat, i el meu home diu, i t'estranya.
Podries haver passat, perquè mira, avui, ara que s'ha dit ja que és el matí que quedem a vegades...
No, no, això no s'ha dit, el no que ho hagi deduït ho ha deduït.
Ah, que si ho ha deduït, doncs que podeu entrar sempre que vulgueu, perquè
mira,
avui...
Mira, ho hem de deixar aquí perquè ens arriba una notícia d'última hora. Ai, Déu meu. Tot és cultura. Ens arriba una notícia d'última hora. A partir de l'any vinent, l'Ajuntament de Berga vetarà el consum d'alcohol durant les festes de la Patum. Ho ha anunciat l'alcalde, que ha argumentat que la localitat havia de seguir l'exemple d'altres ciutats com Pamplona o Menorca, que ja van prendre la mateixa mesura per les seves festes patronals ara fa un parell d'anys. Des de l'oposició s'ha criticat la llei seca imposada pel govern. Asseguren que una Patum sense estimulants està condemnada a morir i han instat els berguedans a boicotejar la festa fins a derrocar la proposta.
No, home, no, que serà divertit igual.
Sí.
Mira, jo, lo de Berga ho podem discutir. Ara, lo de Menorca, aquells cavalls corrent a 40 per hora i tot d'anglesos borratxos al mig, sempre ho he trobat una mica curiós. Ho deixem aquí, tornem com sempre a les 9 del vespre al Búnquer, a Catalunya Ràdio. Que vagi bé.
Adéu-siau. Adéu-siau.